Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El problema d'accés a l'habitatge a les Balears fa que moltes dones no denunciïn el maltractament. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe anual sobre la violència contra les dones presentat a l'Ajuntament de Palma. D'aquest document també se desprèn que enguany, i encara no ha acabat, i només a Ciutat, s'han registrat 2.160 delictes de violència de gènere. Tot i que és molt, és un 12% manco que el 2024. Precisament, en 3 dies, se commemora el Dia Internacional contra la Violència sobre la Dona i avui es dona el tret de sortida a partir de les 12 a la Misericòrdia, a Palma, on es plantarà una flor en record de les víctimes. A l'àmbit estatal, enguany, 38 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles i ja en són 1.333 des de 2003. Titulars: dimiteix el gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Enríquez Garcerán, després d'haver-se produït tot un seguit de renúncies. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. De fet, una vintena de caps i coordinadors del servei l'assenyalaven a una carta com el responsable d'aquestes renúncies. Garcerán, però, diu que parteix perquè està cansat.
El Consell de Govern aprova el pagament de 1,7 milions d'euros per a les zones afectades per les inundacions d'Eivissa.
Les ajudes s'han gestionat pel tràmit d'emergència per agilitzar-les. Les actuacions no només seran de recuperació del que s'ha perdut, sinó també de prevenció.
Avui fa 50 anys que Joan Carles I va ser proclamat rei d'Espanya.
Ahir al Palau Real es varen entregar el Tissó d'Or, màxima distinció de la corona, en un acte on el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, no va assistir a l'espera del seu cessament.
S'esperen més de 20.000 persones a la plaça d'Espanya de Palma per veure avui l'encesa dels llums de Nadal.
I per això, a partir de les 4 de l'hora baixa, retiraran les terrasses per garantir la cabuda del públic.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca torna a la competició després de l'aturada per seleccions. Ho farà la Ceràmica per jugar avui a les 9 del vespre contra Villarreal, tercer classificat. El que també torna en aquest cas a la Lliga és l'Àstia Menorca, després de gaudir de jornada d'escans. Juga a les 7 a la pista de l'Oviedo, amb importants absències per lesió. Demà arribarà el torn per Ciu i Palma i Palmer Bàsquet.
Anem amb la previsió del temps, volien dir. Les temperatures són més baixes del que és habitual per aquestes dates, però no hi ha neu, com s'esperava. La cota puja als 600 metres i no plou. Sí que hi ha, però, avís taronja per mala mà a Menorca i groc a Mallorca i Pitiüses. A Menorca també hi ha avís groc per vent. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam ja un cel molt més destapat de totes les illes. Recuperam la tranquil·litat, recuperam el cel blau i, això sí, les temperatures encara es mantindran bastant baixes, malgrat que poden pujar les màximes un parell de graus a tota l'arxipèlag. Que al nord de les illes quedarem amb valors continguts entre els 11 i els 13 graus. Cap al sud sí que podem arribar al voltant dels 15-16. El vent, per la seva part, encara bufarà moderat, en cops forts en el cas de Menorca, de tramuntana, la resta ho farà de mestral, i per tant es manté una situació marítima bastant alterada, amb àrees de maregassa fins i tot a la costa nord de Menorca, esperant àrees de mar brava. Per tant, les zones poden arribar a superar els 4 metres d'altura i qualque ona puntual pot arribar a superar els 8 o fins i tot 9 metres.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Quan queden pocs dies del 25è Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, s'ha presentat l'informe anual sobre la violència contra les dones a l'Ajuntament de Palma, un document que alerta que les dificultats per trobar un habitatge fa que hi hagi dones que no denuncien aquestes situacions.
Porque ¿dónde te vas a ir si denuncias? Difícilmente te vas a quedar a vivir con la persona que te está maltratando.
És la sociòloga Lourdes de la Cruz, encarregada de presentar aquest informe. Entre altres xifres, ha destacat destacat que des que va començar l'any, Palma ha registrat 2.160 delictes de violència de gènere. És un 12% manco que en el mateix període de l'any passat.
De fet, el 2024 a Palma es varen cometre uns 15 delictes diaris relacionats amb alguna de les violències masclistes. El recompte total anual va implicar un increment del 13% respecte a l'any 2023. Segons De la Cruz, Palma és una ciutat amb una taxa elevada de denúncies per cada 10.000 dones. Tot seguit, ha explicat que no implica que la ciutat sigui més masclista que d'altres.
Generalmente, es en las zonas un poco más, pues que a lo mejor están más relacionadas con turismo, que están más abiertas y que avanzan un poco más en esas cuestiones, que se denuncia más. Mediterráneo básico, ¿no? Si te vas a lo mejor a la España más profunda, hay menos denuncias.
Segons De la Cruz, les dones han pres consciència de quines pràctiques són violència masclista. A més, ha volgut incidir en l'increment de denúncies per violència sexual i el perfil dels agressors.
Un porcentaje muy elevado de las agresiones sexuales se dan entre personas conocidas. No es un desconocido que te coge y te viola en mitad de la calle, acostumbran a ser amigos, o alguien que has recién conocido pero que tienes cierto contacto. Podría ser, evidentemente, cuanto más espacios de ocio, más posibilidades de que suceda.
A tot això, avui el moviment feminista de Mallorca dona el tret de sortida a les 12 als actes del 25N amb un homenatge a les dones i infants assassinats per violència masclista. Al Jardí de les Dones, al Pati de la Misericòrdia, se plantarà una flor en record de les víctimes. L'acte comptarà amb la lectura d'un poema a càrrec d'Àngels Cardona i amb una intervenció musical de Jimena González, del Pino Hernández i María Elena Fernando Molina.
El col·lectiu recorda que continua sent imprescindible sortir al carrer any rere any perquè la violència masclista continua condicionant la vida de les dones. Aquest any, 38 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles i ja en són 1.333 des de l'any 2023. El moviment feminista de Mallorca reivindica la necessitat que les institucions mobilitzin recursos reals per garantir els drets i la llibertat de les dones i denuncia que l'hostilitat cap al feminisme i el retrocés en drets persistirà mentre no hi hagi un compromís social ampli. Ho explica María José Busquets, portaveu del moviment feminista de Mallorca.
La violència masclista és específica, és estructural, i ho hem de recordar any rere any. I sobretot la necessitat de mobilitzar recursos des de les institucions. Perquè l'única manera de lluitar contra això és mobilitzant recursos. I les institucions són qui tenen la responsabilitat. S'ha de mobilitzar d'obvés en programes de prevenció, en fer una coeducació verdaderament feminista. S'han d'avaluar les polítiques contra la violència masclista i s'ha de veure on estan fallant i en què poden millorar.
Els actes culminaran dilluns 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb una manifestació que sortirà a les 6:30 del capvespre de Plaça d'Espanya i avançarà per l'Avinguda d'Alemanya fins a arribar a la Plaça del Tub, on es llegirà el manifest unitari.
Seguim amb temes socials. Una dona i els seus dos fills discapacitats han estat desnonats aquest divendres a Porto Cristo, Mallorca. De moment no tenen cap alternativa residencial confirmada i esperen ajuda de les administracions. Segons la plataforma Stop Desnonaments, l'exparella de la dona té un ordre d'allunyament per maltractament i, a més, aquesta família s'ha vist obligada a abandonar el domicili per l'assetjament immobiliari del propietari.
El portaveu de Stop Desnonaments, Joan Segura, afirma que el motiu del desallotjament és l'impagament del lloguer, que va començar perquè el propietari no arreglava unes humitats a l'habitatge i que finalment es va perpetuar perquè la dona va perdre la feina, diu, per l'assetjament de l'arrendatari.
Atendre les cridades, les visites del propietari, pensar que se quedarien al carrer d'un moment a l'altre degut a l'assetjament immobiliari, per agafar el telèfon i per anar-se'n un dia de la feina, l'engeguen de la feina.
Tenint en compte que també tenia una discussió en la propietat sobre les arregles, les humitats, la renovació dels contractes, a qual ella, bueno, no li calia perquè en realitat tenia 2 anys més, però el propietat li estava fent creure que se n'havia d'anar aquest any i no d'aquí 2 anys.
Segura també ha destacat que la casa és un local habilitat com a habitatge, però que la lloguetera ha estat denunciada per un veïnat al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament per llogar el local com a habitatge. Segons les darreres informacions de la plataforma, els fills ja podrien tenir una alternativa residencial, però no la mare. A més, el jutjat de Manacor ha desestimat l'escrit dels serveis socials en què es demanava la condició de vulnerabilitat de la família.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Les temperatures són més baixes del que sol ser habitual per a aquestes dates, però la cota de neu es troba en aquests moments als 600 metres, segons l'AEMET. El vent fa que la percepció tèrmica sigui encara més baixa, però la probabilitat de precipitacions és baixa, molt baixa. Per tot això, tot i que es parlava d'un dia de neu, les expectatives finalment s'han vist rebaixades considerablement.
Tot i que finalment no s'ha donat l'escenari que s'esperava, en cas igualment de voler anar d'excursió, molta precaució amb les gelades i el fred. Són les recomanacions del cap d'emergències de Mallorca, Joan Fornàs.
És que vaig d'excursió, que sempre i tot que sigui recomanable, les excursions s'han de fer sempre ben preparats, diguem, amb botes quan toca, si han de dur una funda, roba calenta, tot el que toca, una motxilla, car mòbil supercarregats i anar molt alerta en les patinades, perquè hi haurà moltes patinades.
Parlam d'aquest fenomen meteorològic que comporta una baixada de temperatures quan encara tenim a la memòria les inundacions que afectaren Eivissa fa un mes i mig. En relació amb les destrosses que l'aigua provocà, el Consell de Govern ha aprovat el pagament d'1,7 milions d'euros per recuperar les zones afectades. Les ajudes s'han gestionat pel tràmit d'emergència per agilitzar-les.
Es destinaran a recuperar tant danys materials a infraestructures hidràuliques, marges de torrents i sistemes de drenatge, com també a revertir els efectes en torrents. Les intervencions també han de servir per protegir aquests espais davant possibles episodis futurs de pluges intenses.
Ha estat a la compareixença de després del Consell de Govern en què l'executiu ha anunciat que es tornarà a reunir la setmana que ve amb el PSI i Pivots per intentar tancar un acord que permeti aprovar el sostre de despesa amb l'objectiu de tramitar uns nous pressupostos.
El vicepresident Antoni Costa ha explicat que té previst seure de nou amb el portaveu socialista Iago Negueruela i amb la de Vox, Manuela Cañadas, per fer un darrer esforç per aconseguir un acord que desbloquegi el límit de despesa no financera. Tot i que Costa manté que el soci prioritari del govern continua sent Vox, els socialistes no han abandonat la taula de negociació i per això, tot i que l'acord és difícil, no el veu impossible.
Pel que fa a una reforma del sistema de finançament sobre la qual la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que en presentarà una proposta al febrer, Costa creu que és difícil que l'actual govern espanyol pugui tancar un nou repartiment autonòmic.
Però si es dona el cas, el vicepresident ha assegurat que el govern no acceptarà cap proposta que passi per damunt de l'autonomia fiscal de les illes.
És una línia roja total i absoluta. No aceptaremos ni un modelo de financiación que recorte la autonomía tributaria de Baleares. De ninguna manera aceptaremos que el Estado nos obligue a recuperar el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
I el Consell Insular de Menorca ha presentat l'avantprojecte de pressupostos per a l'any que ve. Els eixos amb més recursos previstos són el benestar social, l'accés a l'habitatge, la millora de les carreteres i el reforç de Menorca com a reserva de biosfera. Ens ho conta Pere Givert.
El 2026, el Consell Insular de Menorca preveu gestionar la xifra més alta de la història de la institució, quasi 185 milions d'euros. Aquesta quantitat suposa un increment del 1,8% respecte dels comptes d'enguany. La major despesa prevista és la d'inversions pròpies, amb 47 milions, una quarta part del pressupost. En tercer lloc hi ha la despesa de personal, que augmenta en 5 milions i ja representa el 20% del total. El departament amb més pes és el de benestar social, amb 40 milions d'euros, seguit de mobilitat, amb 39 milions, i de medi ambient i reserva de la biosfera, amb 34 milions. Les inversions i projectes d'aquestes tres àrees representen més del 60% del pressupost total. Escoltem el president del Consell, Adolfo Vilafranca.
El benestar continua sent el motor del Consell. Menorca, Xilla, que més recursos públics destina en aquest àmbit. Fa un salt endavant en la posada en marxa de les noves residències de Santiago, el Castell i el Mitjor Gran, que reduiran les llistes d'espera.
El pressupost 2026 preveu doblar l'import destinat a habitatge i per primera vegada s'hi destinarà part dels ingressos de la regulació turística. Altres iniciatives són l'aprovació inicial del Pla Territorial Insular, la implantació del sistema per la limitació d'entrada de vehicles, la licitació dels nous contractes de transport públic, a més de les obres a la carretera general. L'equip de govern del PP té minoria, però confia poder tirar endavant el pressupost. Adolfo Vilafranca.
I crec que aquests projectes no tenen color polític, sinó que crec que tots hi poden estar d'acord. I nosaltres tenim bones perspectives i crec que podrà ser recolzat, si no per tota suposició, potser per una part.
Els comptes s'han de sotmetre a votació a principis de desembre.
Seguim en clau política, però deixant de banda ara l'economia. Més per Mallorca impulsa des del Congrés una llei perquè el català i la resta de llengües oficials es puguin utilitzar de la mateixa manera que el castellà a tota l'administració de l'Estat. Això és el poder judicial, les plataformes de contractació pública i també davant dels funcionaris de l'Estat.
La proposició de llei orgànica que ha presentat el diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, té el suport també de 21 diputats d'Esquerra, el PNB i Bildu, però Junts, de moment, se n'ha desmarcat.
Què volem amb aquesta proposició de llei orgànica? Un salt qualitatiu. Tenim un dret reconegut a la Constitució, tenim una oficialitat reconeguda a la Constitució i reconeguda al nostre Estatut d'Autonomia, però volem exercir en el dia a dia aquest dret i aquesta oficialitat.
A Eivissa, Enrique Garcerán, gerent de l'àrea de salut d'Eivissa-Formentera, ha dimitit. El substituirà el metge intensivista Eduardo Escudero, qui du més de 20 anys com a coordinador de trasplantaments a l'Hospital de Can Mises.
Garcerán era en el càrrec des de fa poc més de 2 anys. La seva dimissió es produeix després d'una sèrie de renúncies, entre les quals la de la directora mèdica i el subdirector quirúrgic. Ell assegura que entre els motius per dimitir es troba l'esgotament.
Se ha hecho una gestión sanitaria pura y dura, es intentando bajar listas de espera de consultas, pero no subían las listas de espera quirúrgicas, pues se ha hecho lo que es la pura gestión sanitaria. Se han aumentado el número de profesionales que cuenta el área y se han lanzado proyectos que se verán en un futuro.
Pels socialistes, la seva dimissió arriba tard, escoltant la diputada socialista Iranzu Fernández.
Aquesta dimissió arriba tard. N'hi ha hagut dimissions, conflictes laborals continus. Però encara així, la consellera, que era totalment conscient, no ha fet res durant tot aquest temps. Ara només ens queda exigir que es prenguin mesures immediates per revertir aquesta situació i, com és natural, que cessin ja el director de gestió que va cometre un frau accedint a un puesto de feina pel qual no tenia les qualificacions, va dimitir i el varen tornar a contactar una altra vegada.
Mentrestant, la consellera Manuela García elogiava així la tasca de Garcerán.
Empuje. Y quiero poner de manifiesto que ha habido un antes y un después de su llegada en el área de salud de Ibiza y Formentera. Cuando llegamos había un déficit de profesionales muy importante. Los servicios, había muchos de ellos que llevaban muchísimo tiempo sin completar y ha habido un empuje importante en la captación y fidelización de profesionales.
Eduardo Escudero serà el nou gerent. És a l'UCI de Can Mises des de fa 27 anys i des del 2002 és el coordinador de trasplantaments.
Lo que pretendo es, en primer lugar, escuchar. En segundo lugar, con calma y con premura, eso sí, intentar analizar si es un problema o no y actuar con sentido común y tomando decisiones, sobre todo desde un punto de vista técnico.
Entre els seus reptes es troba el de captar i fidelitzar professionals, així com també reduir el temps d'espera.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responent davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat. El 22 de novembre a les 18:30 arriba al Teatre Principal d'Inca Gris de la Còrcoles, un conte d'equilibri sobre cable per a grans i petits. Un espectacle íntim de dansa, circ, ple de poesia visual. No et quedis sense entrada. Ens veiem aquest dissabte. Entrades a la banda a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Més coses quan són les 8 i 19 minuts. Se succeeixen encara les reaccions a la condemna del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Pel que fa al govern de les Illes Balears, els seus representants consideren que la condemna és, diuen textualment, una bomba a la Moncloa i demanen eleccions generals anticipades. Són paraules d'Antoni Costa, el vicepresident, que ha dit que la sentència evidencia una degradació absoluta de les institucions.
També ha acusat a Pedro Sánchez d'intentar conquerir i polititzar els òrgans de l'Estat, a més d'utilitzar el fiscal general com un peó per atacar adversaris polítics.
És una bomba a la Moncloa. La justícia ha imperat. I la justícia, els falls judicials, les sentències, s'acaten i se respecten.
Els partits de la dreta defensen el paper de la justícia, mentre que l'oposició considera un escàndol. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, ha qualificat d'insòlita la resolució i creu que no s'ha de considerar una situació normal.
I crec que tampoc s'hauria de normalitzar que el govern públicament s'oposi o mostri disconformitat amb una sentència de la justícia. Crec que tot el que ens revolten el senyor Sánchez com vol dir està podrit.
En canvi, el secretari d'organització del PSIP, Cosme Bonet, ha insistit en el respecte per la decisió, però també en la disconformitat. Assegura que la ciutadania considera preocupant que qui perseguia un frau hagi acabat inhabilitat.
I crec que tenim tot el dret a expressar aquesta sorpresa. Hem de recordar que tot això comença amb un delicte d'un presumpte frau fiscal, que qui és beneficiari justament a la parella sentimental de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Lluís Apasteguia, de Més per Mallorca, qualifica d'infama la condemna i reclama al Partit Socialista que legisli per canviar les estructures de poder. Considera que el poder judicial encara perviu al franquisme.
Com us hem de demanar si s'ha desfranquitzat la judicatura en aquest estat? Que qui té la possibilitat de fer-ho reflexioni i veure quines mesures a partir d'ara hem de prendre per tenir una judicatura que serveixi la democràcia i no els interessos dels sectors, insistes, més reaccionaris i espanyolistes que...
El jutge de Gà de Palma defensa la resolució, però lamenta que la Fiscalia General de l'Estat s'hagi vist esquitxada pel cas de la filtració d'informació confidencial.
Alejandro Mariscal de Gante marca la decisió judicial dins la més absoluta normalitat i assegura que mostra que ningú és intocable davant la llei.
Solo conocemos el fallo, pero lo que podemos ver es que se ha sucedido todo con una normalidad absoluta procesal y, sobre todo, que se ha demostrado que existe una plena igualdad entre todos los ciudadanos. Es siempre una situación que entristece el hecho de que una institución tan importante se vea en esta situación.
El govern estatal defensa la innocència de García Ortiz i en prepara el relleu. La líder de Sumar i vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha destacat l'anomalia que suposa que s'hagi avançat la resolució a la sentència.
Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas. Una sentencia que se dirige no al fiscal general del Estado, se dirige al gobierno de coalición progresista. Porque esta sentencia lo que está haciendo es fracturar, no tengan duda, la judicatura en nuestro país.
I precisament, Álvaro García Ortiz era un dels convidats ahir a l'acte d'imposició del Toisó d'Or al Palau Reial, però en espera del seu cessament no hi va assistir. Va ser un acte per commemorar el 50 aniversari de la reinstauració de la monarquia espanyola. Tal dia com avui, però de 1975, Joan Carles I era proclamat rei d'Espanya. El Toisó d'Or és la distinció més prestigiosa que pot otorgar la corona espanyola i el rei, Felip VI, l'ha donat a la seva mare, la reina Sofia, a dos del pare de la Constitució, Miquel Roca i Junyenti, Miguel Herrero i Rodríguez de Miñón i l'expresident socialista Felipe González.
Amb aquests reconeixements, la corona espanyola ha volgut retre un homenatge a la transició i a persones que esdevengueren clau pel canvi d'un règim dictatorial a un de democràtic. Inevitable, però, fer paral·lelismes amb l'actual situació política espanyola. El rei Felip VI suggereix prendre nota i exemple d'aquella època.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición.
En la mateixa línia s'ha manifestat l'expresident socialista Felipe González, qui considera que l'actual crispació no és en contra Espanya, sinó entre els espanyols mateixos.
No es cierto. Nunca lo fue que tengamos un problema con España como tal. Con quien lo hemos tenido de forma latente o expresa es entre nosotros. Por eso creo firmemente que nuestros problemas solo tienen una solución aceptable si se afirma la paz civil como valor supremo.
Tot després d'aquest acte, els reis es traslladaren fins al Congrés, que va acollir un col·loqui sobre els 50 anys de monarquia entre destacades personalitats.
Entre d'ells, els periodistes Fernando Onega i Iñaki Gabilondo, que han moderat el debat, els catedràtics Ade La Cortina i Juan Pablo Fusi, l'expresident del Senat, Juan José Laborda, la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, ha defensat els valors de la democràcia que tant va costar d'assolir, sobretot entre els més joves.
La democràcia llegó. Y hoy tenemos el deber de protegerla, de cuidarla. Tenemos la obligación de explicar más, especialmente a quienes nacieron teniéndola, que la libertad con la que se expresan fue ganada por los y las demócratas de este país, no sin dolor ni sufrimiento. Que mejorarla no es solo posible, sino siempre necesario.
Els actes institucionals d'ahir commemoren el 50è aniversari de la proclamació de la monarquia espanyola que se celebra avui. Uns actes als quals no està convidat el rei emèrit Joan Carles I, qui no obstant sí que té previst assistir avui a un dinar familiar que es durà a terme al Palau Real del Pardo amb motiu de la celebració.
Més coses en clau estatal. La nit, la Falange va commemorar l'aniversari de la mort del dictador Francisco Franco amb una manifestació que va anar dels voltants dels carrers de Gènova, on és la seu del PP, fins a Ferraz, bastió dels socialistes.
Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va estimar el recurs de la Falange en contra de la prohibició decretada per la delegació de govern. Aquest organisme no permetia la protesta perquè troba que no es podia garantir la seguretat de persones i béns per possibles desordres públics. Ben al contrari, la sentència dictada unes hores abans de la marxa deia que no hi havia raons suficients per no autoritzar-la.
S'investiga la mort d'una nina de 6 anys després de sotmetre's a un tractament dental a València. També una segona menor de 4 anys es manté ingressada a l'UCI després d'acudir al mateix centre. Ha patit un episodi de febre, vòmits i somnolència.
El jutjat de Guàrdia d'Alzira ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la petita i la Conselleria Valenciana de Sanitat ha ordenat la suspensió cautelar de l'activitat de la clínica dental de la localitat.
La jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, ha citat a declarar com a testimonis els escortes i el xofer del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Concretament, aquells que estaven de servei entre les 3 de l'hora baixa i les 9 del vespre del 29 d'octubre de 2024, dia de les enriuades. Això quan ha declarat com a testimoni el propietari del restaurant El Ventorro, on va dinar Amazon amb la periodista Maribel Vilaplana. Ha dit que tots dos varen ser els darrers a abandonar el local entre les 6 i mitja i les 7 del vespre.
També ha afirmat que no el va veure parlar per telèfon ni va notar que el president en funcions estigués preocupat. La magistrada vol esclarir què va fer des de que es va acomiadar de la periodista fins que va arribar al Palau de la Generalitat Valenciana. Eduardo García Ontivieros és l'advocat de l'acusació popular dels ciutadans.
A les hores de salida ha dit que eren més o menys entre les 18:30 i les 19:00. Porque lo tenía muy claro y que solo quedaban en el Ventorro el señor Mazón y la señora Vilaplana. No quedaba ni los trabajadores. Los mandó a casa y que ellos parecían... Sí, más o menos lo ha explicado, que es la hora habitual de que él cierra, hace caja, se queda él solo y se quedaron ellos dos también.
Per cert, que també José Luis Ábalos i Coldo García hauran de comparèixer de nou davant el Tribunal Suprem. Estan citats dijous de la setmana que ve. El jutge Leopoldo Puente decidirà si els manté en llibertat o si els envia a presó, com reclamen la Fiscalia i les acusacions populars.
I el president de la Diputació d'Almeria, investigat en el cas Mascaretes, va dimitir ahir.
El popular Javier Aureliano García també ha renunciat a la seva acta com a regidor de l'Ajuntament de la Capital. Aquest dijous va declarar en la seu judicial i va quedar en llibertat provisional després de la seva detenció en la segona fase d'aquesta causa. S'investiga ara el presumpte cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions irregulars de contractes durant la pandèmia.
I avui, a partir de les 12, se celebrarà la cimera del G20 a Johannesburg, una trobada destinada inicialment a abordar les prioritats del sud global global, però que arriba completament marcada pel gir estratègic dels Estats Units sobre la guerra d'Ucraïna.
Davant que la Casa Blanca ha confeccionat un pla per al conflicte sense consultar ni Brussel·les ni Kiev, els líders europeus i Zelensky han activat consultes d'urgència per pactar una resposta comuna. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antoni Costa, han anunciat una reunió extraordinària aquest dissabte al marge de la cimera. Zelensky, per la seva banda, ja ha mantingut converses coordinades amb França, Alemanya i el Regne Unit. La trobada internacional arriba marcada per l'absència clau de Trump, Putin, Xi Jinping i altres dirigents, un fet que redueix molt les possibilitats d'acord i accentua la sensació que el G20 perd capacitat d'influència.
Tot i l'absència de Donald Trump a la cimera, el president dels Estats Units ha fixat dijous que ve com a data límit perquè Zelensky accepti el pla per a la pau entre Rússia i Ucraïna. Han tocat les 8:30, moment ara de repassar els titulars més destacats. El problema d'accés a l'habitatge a les Balears fa que moltes dones no denunciïn el maltractament, segons conclou l'informe anual sobre la violència contra les dones presentat a l'Ajuntament de Palma. Només a ciutat s'han registrat enguany 2.160 delictes d'aquest tipus, un 12% manco que el 2024.
Precisament en 3 dies es commemora el Dia Internacional contra la Violència sobre la Dona i avui també es dona el tret de sortida a partir de les 12 del migdia a la Misericòrdia a Palma, on es plantarà una flor en record de les víctimes.
Dimiteix el gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Enríquez Garcerán, després d'haver-se produït tot un seguit de renúncies.
De fet, una vintena de caps i coordinadors de servei l'assenyalaven a una carta com el responsable d'aquestes renúncies. Garcerán, però, diu que parteix perquè està cansat.
El Consell de Govern aprova el pagament de 1,7 milions d'euros per a les zones afectades per les inundacions d'Eivissa.
Les ajudes s'han gestionat pel tràmit d'emergència per agilitzar-les. Les actuacions no només seran de recuperació del que s'ha perdut, sinó també de prevenció.
Avui fa 50 anys que Joan Carles I va ser proclamat rei d'Espanya.
Ahir al Palau Reial es varen entregar el Tossió d'Or, la màxima distinció de la corona, en un acte on el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, no va assistir a l'espera del seu cessament.
S'esperen avui més de 20.000 persones a la plaça d'Espanya de Palma per veure l'encesa dels llums de Nadal.
Serà a les 7 del capvespre, però a partir de les 4 de l'hora baixa retiraran les terrasses per garantir la cabuda del públic.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Comencem ara el repàs de la premsa d'aquest dissabte 22 de novembre, quan, que arriba, marcat per titulars educatius, moviments polítics i un ambient d'hivern que ja es fa notar a les illes. Última hora, alerta en portada que l'Institut de Calvià vol ampliar 22 dies les expulsions per alumnes que assetgin companys, una mesura que cerca frenar l'escalada de violència a les aules.
A més, última hora assenyala que el cap de setmana arriba amb neu i granís a diversos punts de Mallorca i que per el mes de desembre hi haurà menys vols, però més seients disponibles cap a la illa. La imatge destacada del diari ens trasllada al Palau Reial, on veiem el rei Felip VI saludant representants polítics en una sala solemne i il·luminada, en un acte on el monarca reivindica el diàleg davant la crispació política.
Diario de Mallorca diu que el govern balear exigeix a Pedro Sánchez convocar eleccions després de la condemna al fiscal general, un moviment que el vicepresident Antoni Costa qualifica de sotrac polític per a la Moncloa.
La fotografia central mostra un grup de boxejadores i entrenadors posant a un gimnàs de Palma on es prepara el campionat d'Espanya.
El diari d'Ibiza explica que Escudero substitueix Garcerán com a gerent per resoldre la crisi de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera després de mesos de tensions i d'acusacions sobre els retards en revisions oncològiques.
El diari també apunta que la crisi habitacional està allargant l'estada de dones maltractades en pisos protegits i que el Consell Insular destinarà 3 milions a polítiques d'habitatge. La imatge principal mostra una taula institucional amb responsables del govern balear presentant el relleu a la direcció sanitària pitiusa.
I acabam el recull balear amb el rotatiu menorquí Menorca Diari, que destaca que els nous geriàtrics dispararan la despesa del Consell fins als 185 milions l'any 2025-2026, volien dir, sobretot per reforçar plantilles i carrera professional dels funcionaris. També s'hi recull un succés tràgic, la d'un home mort en caure a la mà amb el cotxe en sortir del ferri, amb la fotografia del vehicle volcat.
A la imatge principal veiem un camp de futbol completament emblanquinat, amb persones caminant damunt la superfície congelada. L'instantània acompanya el titular, que assenyala que l'hivern arriba de cop amb risc de neu per l'entrada d'aire àrtic.
Continuem ara el repàs informatiu amb un cop d'ull a la premsa nacional, que avui arriba marcada per la tensió política al voltant de la condemna al fiscal general, el paper de la monarquia també en plena commemoració dels 50 anys de la transició i els moviments internacionals que sacsegen l'escenari global. El País, per exemple, titula que Isabel Díaz Ayuso redobla el xoc polític i acusa Pedro Sánchez d'alentar una deriva autoritària després de la condemna del Tribunal Suprem al fiscal general.
El diari subratlla l'escalada verbal de la presidenta madrilenya i la resposta del govern, que rebutja aquestes afirmacions. La imatge principal mostra un acte solemne al Palau Reial, on el rei Felip VI imposa el tossió d'or a la reina Sofia, envoltats també de membres de la Casa Reial i diverses autoritats.
El Mundo destaca que els joves es mostren entusiasmats amb la princesa Leonor i que un 75% la veu com una futura reina competent, segons un sondeig de 50 anys de monarquia. El rotatiu també subratlla que una majoria valora positivament la transició i demana preservar la Constitució.
La fotografia central mostra Leonor conversant amb Felip VI en una imatge simbòlica de relleu generacional de la monarquia.
La Vanguardia explica que el govern espanyol qüestiona la condemna al fiscal general, mentre Ayuso assenyala directament Sánchez en un nou episodi de tensió institucional. El diari recull el silenci del fiscal García Ortiz i les divergències sobre la interpretació de la sentència.
La portada mostra una imatge de grup al Palau Reial amb Felip VI, la reina Letizia, la reina Sofia i diverses autoritats posant davant les càmeres durant l'acte commemoratiu dels 50 anys de monarquia.
Finalment, l'ABC obre destacant que el rei reivindica el llegat del seu pare i la importància, diu, revolucionària de la transició, en un acte en què Felip VI imposa el toisó d'or a la reina Sofia. El titular posa el focus en el discurs del monarca i en la continuïtat institucional.
La fotografia de portada mostra Felip VI besant la mà de la seva mare. Al voltant veiem membres de la família real i les cadires daurades que formen ja part del decorat del cerimoni.
8:36, arriben els esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Saudacions, molt bon dia. Temps pels esports a Iveta Ràdio. Amb les baixes de Leo Román, Toni Latimana es convula per lesió i de Dani Rodríguez per decisió tècnica, el Real Mallorca torna a la competició després de l'aturada per seleccions. Ho farà la Ceràmica, la 9 del vespre davant Villarreal, actual tercer classificat. El darrer precedent, entre dos conjunts, sense cap dubte per oblidar. 4-0 a favor dels groguets. Un partit per aprendre, i molt, i que es va jugar el passat 20 de gener de 2025. Afegir que Villarreal és hores d'ara el segon millor equip com a local en 5 triomfs i només un empat cedit. En només 10 gols encaixats, són, a més, la millor defensa de la Lliga juntament amb el líder, Real Madrid. Un rival, sense cap dubte, força complicat per fer-li mal a Caseva. Iago Barrasate, tècnic del Mallorca, té molt clar el que hauria de fer el seu equip per treure botí de la seva visita al submarí groc.
Van terceros en la Liga, en casa solo han empatado un partido y le empató el Betis en el último minuto y es un equipo que bueno, que en el ataque posicional te puede hacer mucho daño, que en transición te puede hacer mucho daño, que a balón parado también, que tiene un entrenador que a nivel organizativo, a nivel táctico, ya he dicho antes, es de lo mejor de la Liga. O sea, sabemos lo que tenemos enfrente, entonces nos tenemos que multiplicar y tenemos que ver mañana un Mallorca gigante, es que si no vamos a tener opciones.
I ara sentim a Marcelo García Toral, entrenador d'un Villarreal, notable en la competició domèstica y muy deficiente a la Liga de Campeones.
Ahora mismo están en su mejor momento. Sabemos que el Mallorca pues tiene buenos futbolistas, tiene un delantero que ha metido el 50% de los goles, que lleva 6 goles y está en el top 10 en cuanto a finalizaciones de los mejores delanteros de la Liga. Y también pues tiene un entramado defensivo sobrio y a mí me parece un equipo que nos va a generar muchísimos problemas.
De la 13ª jornada, ahir es va jugar un partit. València 1, en gol de Hugo Durant, minut 73, llevant 0. El València surt del descens i fica de ple el conjunt granota a les posicions perilloses de la classificació. Per avui a les 2 es juga l'Alavés Celta de Vigo, a les 4 i quart Futbol Club Barcelona Atlètic Club de Bilbao, a les 6 i mitja Osasuna Real Societat, i a les 9, com hem dit abans, el Villarreal Real Mallorca, un partit que, com ja saben, com és habitual en aquesta casa, mos posant 2 hores abans els postres en joc. I ara feim 5 cèntims de la primera federació amb l'Europa, segon classificat de grup segon, que serà el rival de l'Uda Eivissa de cara al partit de demà. L'històric conjunt de la barriada de Gràcia, Barcelona, protagonitza un inici de competició idíl·lic, molt per damunt de les seves pretensions. Tot el contrari que els blau i cels. De moment són una de les grans decepcions del campionat. Ara són 15 en 14 punts. Uda Eivissa, Club Esportiu Europa. Demà diumenge a les 6 i mitja a l'estadi Can Misses i també a IBT Ràdio. I de la tercera federació, 12a jornada, 6 partits es juguen avui a hora baixa. A les 4, Monaco, Cardassà, Portmany, Mallorca B. 4 i mitja, Santaní, Constància, Binissalem, Inter, Ibiza. 5 i mitja, Collerense, Son Cladera. I a les 6, Roland Molina, Alcudi. L'Este Menorca torna a la competició amb moltes baixes al seu roster. Ho faran a la Xelor Baixa, el Pumarín davant l'Amèrica Oviedo, que es desé amb un triomf més que els de Javi Zamora, el que sentim a la prèvia del partit.
Nosotros tenemos que intentar mantener nuestra línea en el rebote, que además estamos encontrando acierto. Llevamos, creo que 82 puntos de media, y el partido lo vamos a intentar llevar a la defensa y a centrarnos en estar sólidos atrás.
Ja de cara al diumenge, juguen la resta de competidors. A les 12 i quart, Obradoiro, Figui, Palma, de Xis, Melilla, Palmer Bàsquet. A la segona federació, 8a jornada, avui a les 7 i mitja, el Clat Sant Antoni, el líder de la competició, el Gandia, amb moltes ganes de guanyar i atracar-se a la zona noble de classificació. En quant a la Lliga Xana, l'Azul Marino tractarà de mantenir la batibilitat i liderar la competició a la pista d'un Cajasol Sevilla, que passa per ser la pitjor defensa del campionat. El partit es jugarà a la seva hora baixa al pavelló municipal de San Pablo. Alberto Antuña és l'entrenador de los mallorquines.
Retan un poco al rival, ¿no? Sí que es verdad que ellos intentan proteger mucho la pintura, que no le anoten canastas fáciles, y sí que es verdad que es el equipo que recibe también más tiros de tres de la liga porque juegan un poco a eso. Pero obviamente nosotros no podemos depender del acierto en la línea de tres para ganar los partidos o no.
I ahir vespre es va celebrar la gala del bàsquet balear. Noms destacats com els de Sergi Llull, que no va poder venir, Elena Puello o Alba Torres van ser els protagonistes. En total, 27 premiats, amb reconeixements especials pels entrenadors José Luis Alberola i Ars García, així com un merescut homenatge a la figura del desaparegut jugador Rafael Rullà. A voleibol, 5a jornada, a la Superliga masculina, el Coreta Balemanacó, que vol perllongar la seva imbatibilitat a la pista del vigent campió de competició, el Guaguas. El partit jugarà a les 6 i mitja al Gran Canària Arena. I pel que fa a la Superliga femenina, 8a jornada també el dissabte. A les 7 i mitja, la Barca visita la pista del conjunt madrileny de l'Alcobendas. En quant al tennis, Espanya jugarà avui les semifinals de la Copa Davis davant la potent Alemanya d'Alexander Zverev, actual número 3 del món, així com la doble dobles formada per Kevin Kravitz i Tim Putz. Jaume Antoni Munà, fonamental de cada classificació per les semis d'Espanya, volia Argentina en el encreuament d'ell. Són declaracions a la Copa.
Creo que serán eliminatorias muy complicadas contra los dos y creo que tenemos nuestras opciones contra los dos. A priori, preferiría Argentina, sinceramente, pero no por un tema de dificultad, sino porque creo que con Argentina son tres puntos muy igualados, con los cuales habría que lucharlo mucho. Y al final con Alemania sí que es verdad, siendo muy honestos, que tienen un jugadorazo como es Zverev, sobre todo en indoor, que realmente es un punto muy, muy, muy complicado. Entonces, por preferir Argentina, pero la realidad, como he dicho mil veces, Copa Davis, cada partido es un mundo.
Un apunt en cuanto al futbol sala, novena jornada de la segona divisió, amb el Gasifreta Atlàtica, el Rap, avui a les 5 i quart, la visita del Leganés al pavelló Blancadona. I tancam amb botxa, ja que la mallorquina farà el Busaidi i l'andalusa Ana Acevedo es veuran les cares avui a baixa al poliesportiu Gemàs Escales. La boxadora del Club Motor City de Palma lluitarà per a revalidar el títol de campionat d'Espanya al pes mosca. Hi ha moltes opcions en principi de que això sigui realitat. La sentim amb el seu entrenador David Quiñonero, excampió mundial de plata de pes creuer, després del passatge.
Estoy acostumbrada a pelear fuera de casa, sin mi gente. Y para mí esto es, hablando un poquito claramente, la hostia que estéis todos aquí. Respeto y agradezco a la rival que haya venido, pero siento decir que el cinturón se va a quedar aquí en casa. Porque con todo mi respeto, Sana, te voy a llevar al puto infierno mañana. Muchísimas gracias.
Se está consiguiendo que haya un ambiente fantástico en las veladas y creo que deberíamos luchar porque la violencia, entre comillas, quede dentro del ring.
Amb el boxa, ho deixem de moment, tornant al migdia. Amb l'informatiu migdia, el temps pels esports. Que tinguin mentrestant un bon dia.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vuit i 47 minuts, seguim amb més informacions a l'informatiu matí. Comissions Obreres i l'Associació de Directores d'Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears asseguren que el futur decret que ha de regular els menjadors escolars és inviable. Demanen a Educació que rectifiqui i posi més recursos per atendre els infants que es queden als menjadors de les escoletes. Es queixen, sobretot, que la ràtio d'infants per mestre és massa elevada. Carme Moreno.
L'esborrany que la Conselleria d'Educació presentarà a la taula del pròxim dimecres planteja una ràtio de 7 infants per mestre en el primer curs d'educació infantil, on hi ha nadons de com a màxim un any. En el cas del segon curs, la ràtio és de 12 alumnes per mestre i de 15 alumnes per mestre en el cas de tercer curs d'infantil. La directora de l'Escoleta d'Esporles i membre de l'associació ADIPIP, Xisca Arbós, reclama al departament d'Antoni Vera que consensuï la ràtio amb la comunitat educativa.
S'ha d'arribar a un acord o reduir la ràtio, augmentar el personal, valorant totes aquestes necessitats. S'apliquin a partir de desconeixement de lo que de la nostra realitat. Per altra banda, la Conselleria d'Educació té els equips d'atenció primerenca, quins nostres centres, que coneixen molt bé aquesta realitat.
La responsable d'ensenyament del sindicat Comissions Obreres, Josefina Ramis, proposa ampliar el menjador d'ESO fins als 16 anys i que la ràtio per mestre a l'educació infantil no superi els 5 infants en els dos primers anys d'aquest cicle.
Perquè és que posa damunt la taula o posa damunt paper que hi ha d'haver un referent, un educador, un mestre o un monitor per cada 7 infants de 0 o 1 any, quan això és completament inviable. I criticam que no vengui desconsens, desdiàleg.
La Conselleria d'Educació ha puntualitzat que l'esborrany no és un document tancat, a més assenyala que el nou decret es redacta per actualitzar i unificar la regulació del servei de menjador escolar i cafeteria, que fins ara es basa en resolucions i instruccions de l'any 2003. L'objectiu del decret, assenyala Educació, és adaptar-se al marc legal actual per complir la normativa en matèria de seguretat alimentària, higiene i contractació del servei.
On també falten mitjans és a la justícia de les Illes. El jutge degà de Palma, Alejandro Mariscal de Gante, insisteix en la precària situació amb la qual han de fer feina els professionals del sector judicial a les Illes. I el personal de les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma i el d'atenció telefònica del 010 anirà a la vaga dilluns després d'haver trencat negociacions amb l'Ajuntament. Són de més 70 empleats municipals que reclamen aplicacions més funcionals i, sobretot, un augment de plantilla per poder fer la seva feina de manera eficient.
Asseguren que després de nombroses reunions de les meses de negociació que s'han convocat, l'acord per millorar les condicions de la plantilla no ha estat possible. Expliquen que les aplicacions que fan servir no són funcionals, alenteixen molt la seva feina i això, donat que són cara al públic, suposa una càrrega extraordinària. Toni Coll és el delegat sindical de Comissions a la Junta de Personals de Palma.
Les eines que ells han d'emprar per donar un bon servici al ciutadà no funcionen com haurien de funcionar, i també la pressió humana pues és una doble pressió. Te puc dir que el personal de SOAX és un personal extraordinari que té unes ganes de fer feina enorme, i la seva frustració és que no se'ls donen eines adients per donar un bon servici als ciutadans.
Lamenten l'actitud de l'Ajuntament que, tot i les reclamacions i les propostes de solucions que han fet, no han fet cap moviment per millorar la seva situació.
Pràcticament no han fet res. I, clar, això ha arribat un moment que ha fet que les persones, pues, ja la paciència i la càrrega d'estrès, perquè, a més, el dia han fet un parell de vegades l'evolució de riscos psicosocials amb resultats catastròfics. Aquesta informació s'ha traslladat a l'administració i l'administració no ha mogut fitxa per solventar o mirar de preocupar-se dels seus treballadors.
Per visibilitzar la protesta, a més de la convocatòria de vaga, faran una concentració a la plaça de Santa Eulàlia. Allà, per cert, està ubicada l'única oficina que romandrà oberta, segons han fixat els serveis mínims. Al servei d'atenció telefònica només hi haurà dues persones per donar servei tota la jornada.
I avui a Palma es fa l'encesa de llums a les 7 del capvespre. S'hi esperen més de 20.000 persones, complint la plaça d'Espanya, que per primera vegada esdevé l'escenari de l'inici d'aquest acte.
La pluja i el calabruix dels darrers dies n'han endarrerit els darrers detalls i l'assaig final, encara que gairebé tot està enllestit. Avui a les 4 retiraran també les terrasses per garantir la cabuda de més públic. Lourdes Roca és la regidora de Participació Ciutadana.
L'any passat vàrem sobrepassar inclús l'èxit de l'encesa. Enguany se fa aquí, és un espai com molt, molt més obert, és un espai on no hi ha parets, que la gent no pugui patir cap susto.
Un espectacle previ a la màgia de l'encesa que aquest any també s'avança d'hora.
Comença a les 7, és un espectacle que dura 30 minuts i després, a partir de les 7 i mitja, hi haurà compte enrere perquè a les 7 i 35 junts estiguin encesos. Se fa més prest enguany, una hora abans aposta, perquè és una reivindicació del Consell d'Infants.
En cas de gran afluència de públic, el consistori no descarta tancar el trànsit de les avingudes per garantir una via d'evacuació.
Abans que els llums de Nadal, ha quedat inaugurat el Betlem de Cort, que es podrà visitar fins dia 5 de gener. Té més de 200 figures de fang pintades a mà per l'artista Margalida Bové.
És un pessebre tradicional muntat sota la direcció artística de Catalina Rullant. La novetat d'enguany és un torrent amb figures de peixos a la part davantera. El conjunt està ubicat al vestíbul i es pot visitar de matí i hora baixa, cada dia de la setmana. Margalida Nicolau és la betlemista que ha creat les figures.
Jo toco molt, molt guapo perquè no és comprar una figura estàtica, que sempre està... No, pues aquestes totes fan algo, una broda, l'altra estan els peus a dins el riu i que s'ha forçat les faldes.
També s'ha inaugurat la bústia reial que recollirà les cartes dels Reis també fins dia 5 de gener.
I la Fira de Nadal d'Eivissa ha obert les portes i amb ella comença la temporada festiva de la ciutat.
Tot tipus d'atraccions, així com menjar, música i ambient festiu, és el que poden trobar a la joveria. La Fira romandrà oberta fins al 12 de gener, tot i que l'apartament dissuasiu estarà tancat fins dia 18 de gener. Durant aquestes dates s'habilitarà un aparcament alternatiu en un terreny proper al recinte firal en la capacitat per uns 300 vehicles.
L'Organització de Productors de Pesca de Mallorca assegura que la gamba vermella estarà garantida aquestes festes que ara s'acosten gràcies a una gestió prudent i diuen responsable.
Segons Op Mallorca Marc, Mallorca compta enguany amb 44 tones de gamba vermella, de les quals se n'han consumit fins a la data prop de 40. Queden, per tant, prop de 4.000 quilògrams disponibles per capturar abans de finalitzar aquest 2025. La flota mallorquina, formada per 18 embarcacions, manté a més al voltant de 100 dies de sortida per mesos per a la pesca de gamba vermella, gràcies a una planificació anticipada que va incloure aturades estratègiques al gener i febrer per reservar jornades de feina. Pedro Mercant és el president d'OP Mallorca Mar.
Sempre hem pensat en això, per Nadal. Quan te limiten les gambes, què fas? Pot ser que és un poquet, bueno, puc agafar menys, intentaré que siguin el millor preu possible, saps? I entonces agafes, vas a la gamba quan saps que les fetges són adequades per menjar gamba en l'estiu o per Nadal.
Mercant afegeix que no s'espera una pujada de preus més enllà de l'habitual en aquestes dates nadalenques, però recomana adquirir el producte amb antelació i congelar-ho per evitar la pujada pròpia de la campanya. I recorda que congelat la qualitat també es manté.
És que és molt caòtic, perquè les jornades de pesca també se diferencien entre pescar la gamba i pescar el peix. Vull dir, cada barca tenia un dia per anar al peix, per anar a la gamba. És molt caòtic, però sí, és un tema de que ens hem organitzat per aconseguir optimitzar els quilos i els dies que ens han restringit.
I ja que parlam de compres, el Black Friday, que és divendres que ve, es calcula que generarà més de 2.000 nous llocs de feina a les Balears, segons això el portal Randstad.
La companyia explica que les empreses ja anticipen les contratacions per cobrir l'augment de la demanda. Els sectors més demandats són retail, logística i transport, call center i grans superfícies i també alimentació. I és que les empreses cerquen dependents, mossos de magatzem, repartidors, teleoperadors i responsables de promocions en centres comercials i cadenes de distribució.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go.
Bang!
And forget your troubles and go.
Shada! Pa! Blup! Whee!
I'm the hero and when I am fighting I go
bang!
And
off!
And have a ball so
flam,
and
zonk,
and
zap,
and also
shabba, pow, bloop, whee!
I avui a Hora Baixa, si no teniu pla, n'hi ha un de ben interessant perquè el còmic Nostrum continua Inca amb un museu en construcció i una exposició que du per nom Vinyetes amb molt de drama. De la dramatúrgia al còmic, llenguatges que conviuen. S'ubica al Teatre Principal de la capital del Reguer i es podrà visitar de dimecres a dissabte a Hora Baixa fins al 19 de desembre.
Neix a partir del procés creatiu i en a totes dels autors que exploren la unió d'aquests dos llenguatges. viatges al còmic i al teatre. Una trobada eminentment educativa amb extractes de les obres que explica la responsable Flavia Gargiulo.
Todos los contenidos de esta exposición están hechos a medias entre una persona del cómic, en este caso soy yo, Flavia Gargiulo, es que estoy detrás de dos de las adaptaciones, y la parte de teatro, de la dramaturgia, la trata la compañía Hermanas Pico Hueso, que son los responsables de la obra Dama Dictadura.
Viñetes amb molt de drama s'estrena avui a Hora Baixa al Teatre Principal d'Inca.
Quan jo tenia uns, lo primer que faig en despertar-me és pensar en tu. Lo darrer que faig abans de dormir-me.
I acabam l'informatiu amb la nova cançó del cantautor mallorquí Tomeu Penya, es titula Llavors Tenyor, amb la participació del baríton Simon Orfila, una col·laboració tan inesperada com especial. Coneix dues de les veus més estimades i reconegudes de les Illes Balears.
Ses nits i dies recordant-te Llavors Tenyor. Quan jo t'enyor, si me'n vaig de viatge amb cotxe o amb un avió, si llegesc un llibre i not que me falta concentració, perquè veig la teva imatge...